Saps que Andorra és un dels països del món més tranquils, amb uns nivells de delinqüència extremadament baixos? Saps que Andorra fa anys que aposta per la connectivitat amb 79.000 quilòmetres de fibra òptica que arriben a tot el país? Saps que sense ser membre de la Unió Europea, Andorra té l'euro com a moneda i en fabrica? Saps que Andorra és una democràcia plena amb el Parlament més petit d'Europa i la Constitució més jove del continent? Aquest dissabte, a COPE Catalunya i Andorra parlem de l'Andorra del segle XXI amb el cap de govern Xavier Espot.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts al Ara Andorra. Us saludem des de l'Esport Hotel Hermitage a Soldeu, un nou concepte d'hotel 5 estrelles a 1.850 metres d'altitud i en un indret privilegiat per practicar els esports de muntanya tant a l'hivern com també a l'estiu. 135 suites i un espectacular spa i tot situat a tocar de les pistes d'esquí de Gran Valira. Entre els visitants il·lustres que han passat per aquest hotel, doncs tenim recentment el president de França, Emmanuel Macron, i on també en aquest mateix establiment, aquest Sport Hotel Hermitage, s'allotjaran la primavera de l'any que ve, el 2021, doncs els presidents iberoamericans que participaran en la 27a cimera que en aquesta ocasió organitza el Principat d'Andorra. Per parlar de com va aquesta organització i també de l'Andorra del segle XXI, ens acompanya aquest dissabte el cap de govern d'Andorra, el senyor Xavier Espot. Senyor Espot, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies i benvingut a l'Ara Andorra. Li deia fa un moment, aquesta cimera iberoamericana estava prevista per aquest 2020, novembre, però finalment s'ha hagut d'ajornar, primavera. Hi ha dates encara o ja no?
Sí, efectivament, doncs, ha estat una d'aquestes decisions que s'han hagut d'adoptar com a conseqüència, diguem, d'aquestes circumstàncies excepcionals que estem travessant tots els països del món, diria, no? I també, evidentment, Andorra. Efectivament, doncs, en principi, al mes de novembre d'enguany s'havia de celebrar aquesta cimera de caps d'estat i de govern de la cimera iberoamericana. I de fet, doncs, la decisió que ens vam haver de plantejar és si manteníem aquesta cimera de caps d'estat i de govern a la tardor, però en aquest cas doncs, l'hauríem d'haver fet telemàtica, tenint en compte doncs, que, com vostès saben, doncs, per la propera tardor hi ha aquest possible risc, no?, de rebrot de la pandèmia que hem viscut, o si no, fer-la a la primavera i en aquest cas doncs, fer-la com havíem previst inicialment, és a dir, de forma presencial i per tant doncs, mantenint la possibilitat que molts caps d'estat i de govern dels països iberoamericans es puguin desplaçar al nostre país. No? Vam estar-ho valorant per part del patronat doncs, de la fundació doncs, que gestiona aquesta cimera, on hi ha molts representants del govern, on jo hi soc present també, i al final doncs, vam considerar que tenint en compte doncs, els pros i els contres, no?, del fet doncs, d'acollir un esdeveniment d'aquestes característiques, doncs, semblava doncs, que era força més interessant poder-ho fer la propera primavera de forma presencial, coincidint també amb el Fòrum Empresarial, que també és un altre dels esdeveniments importants d'aquesta doncs, cimera iberoamericana i que d'aquesta manera doncs, també poguéssim donar a conèixer de primera mà doncs, a l'espai iberoamericà doncs, la realitat del nostre país.
L'important, senyor Espot, era que fos presencial aquesta cimera, per això parla vostè de fer-la a la primavera de l'any que ve. Una cimera, una cita per situar encara més Andorra al món, sobretot a Sud-amèrica, no?
Sí, efectivament, doncs aquest és un dels grans reptes i un dels grans avantatges que comporta, no?, acollir una cimera d'aquestes característiques. És tot un repte per Andorra, perquè és veritat doncs, que Andorra som un país petit i per tant doncs, acollir un fòrum d'aquesta envergadura, d'aquesta naturalesa, doncs, bé, no és senzill, no? A nivell de logística, a nivell de seguretat, a nivell de funcionament, però ja han fet, perquè de fet doncs, la presidència de la secretaria pro tempore de la cimera es perllonga durant 2 anys i de fet doncs, la cimera de caps d'estat i de govern és el colofó final, no? Per tant, doncs, entretant, nosaltres ja hem celebrat diferents ministerials a Andorra, ja hem fet també una reunió de ministres d'afers exteriors de l'espai iberoamericà i per tant hem demostrat, crec que amb molt bona nota, que érem capaços, no?, d'organitzar esdeveniments d'aquestes característiques. Per tant, això per un costat i d'altra banda, evidentment, del que es tracta és de poder donar a conèixer doncs, un país petit petit com el nostre, evidentment doncs, en el cas d'Espanya i de Portugal, que també formen part de la cimera iberoamericana, com no se li escapa, doncs, evidentment Andorra és prou coneguda, però quan ens allunyem una mica més i particularment doncs, parlem de tots els països del continent americà, aquest desconeixement creix força, no? I per tant,
hi ha països de Sud-amèrica que és molt coneguda Andorra, Xile, sí. Argentina, no?
Ho és perquè en definitiva ja hi ha uns lligams, no?
Exacte.
I doncs, fa molts anys doncs, que particularment en la temporada d'hivern molts treballadors temporers de Xile o d'Argentina venen cada any a casa nostra, però des de la perspectiva doncs, dels lligams econòmics de l'intercanvi diguem d'iniciatives empresarials, crec que encara hi ha molt camí per recórrer, no? I aquesta cimera de caps d'estat i de govern, aquesta cimera iberoamericana hostatjada, presidida per Andorra, crec que és una molt bona ocasió per aprofundir doncs, en aquests lligams.
Molt bé, i en aquest Ara Andorra d'aquest dissabte doncs, tenim com a convidats també a banda del cap de govern l'Àlex Salmon, que és el director del Tendències dins del grup d'Economia Digital. Bona tarda, Àlex, benvingut al programa. I el Juan Carlos Valero, és el director de Relacions Institucionals del grup Vocento i també del diari ABC. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Doncs, com ja és habitual, obrim micròfons perquè Juan Carlos, l'Àlex, doncs, pugueu preguntar qüestions que us interessin a vosaltres i també als oients sobre Andorra.
Sí,
Juan Carlos, som-hi.
Sí, respecte a la cimera iberoamericana, justament la cimera s'acostuma a celebrar per tancar, diguéssim, aquests dos anys de presidència de la secretaria temporal, no? I ara li tocava l'any 21 a República Dominicana. Heu pactat, diguéssim, una mena de pròrroga? O...
Sí. De fet, aquest era una mica un dels reptes doncs, diplomàtics que suposava doncs, poder fer aquesta cimera presencial a la primavera, tenint en compte doncs, que a partir del mes de gener qui assumeix la presidència de la secretaria pro tempore ja no és Andorra, sinó que és República Dominicana, que és el proper país doncs, que presidirà i que per tant doncs, acollirà els esdeveniments relacionats amb aquesta cimera. I per tant, doncs, evidentment, ha calgut fer tota una sèrie de gestions diplomàtiques per comprovar doncs, si això era possible, no? Evidentment doncs, en aquest cas doncs, República Dominicana ja ens ha avançat doncs, que no hi veu inconvenient. També requereix no només l'acord de República Dominicana sinó de tots i cadascun dels països que formen part de la cimera iberoamericana, i per tant doncs, això ja s'ha plantejat a la reunió de coordinadors nacionals tot just fa uns dies. En principi doncs, la rebuda per part de tots aquests països ha estat positiva, però bé, manca també acabar-ho de confirmar i de tenir la garantia doncs, que això es pot acabar d'organitzar, però en tot cas doncs, tot apunta que no hi haurà cap tipus d'inconvenient perquè es pugui fer a la primavera de manera presencial.
Àlex.
Amb aquests 5 minuts que portem de conversa ha utilitzat 3 vegades la paraula reptes, i la pregunta que jo li volia fer anava de reptes, o sigui, sembla com Andorra i reptes, no? Estem justament en el moment. Tenen tots els reptes per davant, no? Andorra ja no és el país de fa 5 anys, sinó que és un altre país. Tenint en compte que estaven amb la situació de tots aquests reptes nous, de fugida, de les situacions que tenia com Andorra, com paradís fiscal i demés, i enmig de tot això arriba la pandèmia, m'agradaria saber quin ha sigut l'impacte econòmic que ha tingut Andorra durant aquests mesos i com s'enfronta amb aquests reptes de l'Andorra dels propers 10 anys.
Bé, per sort, i com efectivament diu vostè, doncs Andorra ha hagut d'encarar molts reptes, però no ho ha fet de forma recent, no? Tot i que potser els efectes o el coneixement, diguem, de l'homologació per part d'Andorra és força recent, cal dir doncs que ja portem fent un treball des de fa gairebé una desena d'anys a fi efecte doncs de permetre doncs que Andorra ja hagi deixat de ser un país que viu del marge i al marge, no? Andorra és un país doncs plenament homologat a nivell fiscal. Tenim signats convenis de no doble imposició amb molts països i particularment amb els països del nostre entorn, amb França i amb Espanya. Andorra és un país doncs, on s'aplica i s'aplica perfectament doncs, l'intercanvi automàtic d'informació a nivell bancari. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que s'ha fet tota una feina en la qual doncs, ara n'estem veient doncs, els fruits o els resultats. No? Malauradament, doncs, ens ha vingut una ens han vingut doncs, aquestes circumstàncies doncs, malaurades i extraordinàries, que no són pròpies d'Andorra, sinó que tots els països del nostre entorn i fins i tot de més enllà les han hagut de viure, i per tant, doncs, això, si em permet, doncs, és un punt negatiu afegit, no? En un procés de transformació accelerada, en un moment en què també estàvem en plena negociació d'un acord d'associació amb la Unió Europea que ens ha de permetre pertànyer al mercat interior europeu, no ser un estat membre de la Unió Europea, però sí tenir un nivell, diguem, d'integració al mercat interior europeu molt superior al que teníem ara, doncs ha arribat aquesta pandèmia de la Covid-19. No? Però en tot cas, creiem que és una qüestió per bé que molt greu, merament conjuntural, no? I així és com l'hem d'analitzar i així és com l'hem de tractar, no? I per tant, doncs, aquests grans reptes, aquestes fites que nosaltres teníem marcades i que nosaltres defensem, que aquest govern defensa, no? Que és un govern, doncs, que en definitiva creu, és europeista, creiem que Andorra, doncs, s'ha d'aproximar a Europa, creiem que Andorra ha d'estar perfectament homologada a nivell internacional, doncs per mi persisteixen, no? I per tant, tenim el camí molt traçat i continuarem, doncs, per aquest mateix camí.
I l'impacte econòmic d'aquesta pandèmia?
Bé, quina? Jo crec que no se'ns escapa que l'impacte econòmic i social ja és important i ho continuarà sent, no? Encara, doncs, no sabem si hi haurà rebrot a la tardor i, per tant, doncs, si aquest impacte es pot veure incrementat o no, però en un país, doncs, que viu eminentment, doncs, del turisme o de les activitats turístiques, òbviament, doncs, aquest tancament generalitzat de les activitats, doncs, que vam dur a terme a partir del mes de març i que crec que va ser una decisió encertada perquè, en definitiva, doncs, havia de primar el criteri sanitari i, evidentment, això tindrà un impacte important, no? És difícil d'avaluar encara, perquè tot just, doncs, ara hem iniciat aquest...
És molt recent
aquest,
tot,
totalment.
Mes de març, estem
és
a
molt
juliol.
Recent, no només és molt recent, sinó que a més no sabem el que ens deparen els propers 15 dies, el proper mes o els propers 3 mesos. No? Per tant, jo crec que cap a finals d'any tindrem la capacitat potser d'acabar d'avaluar quin ha estat aquest impacte, però en tot cas el govern no esperat, no? A poder avaluar aquest impacte per anar adoptant en cada moment i de manera, jo crec, força anticipada, tota una sèrie de mesures econòmiques i socials amb l'objectiu, doncs, de salvaguardar el nostre teixit empresarial i per via de conseqüència també els llocs de treball.
Sí. Els han obligat a actuar ràpidament, això sí, no? La pandèmia a nivell laboral ha hagut d'accelerar algunes mesures, el tema dels ERTO, per exemple, que no sé si ho tenien regulat o no ho tenien regulat, ajuts també a les empreses que han quedat tocades per aquesta pandèmia.
Sí, però una
pandèmia.
Vegada més han estat mesures de caràcter conjuntural, o ja. Així ho entenem nosaltres, no? Perquè el nostre sistema de protecció social, doncs, ja era prou desenvolupat, no? És a dir, l'any 2014 ens vam dotar d'una llei de serveis socials i sociosanitaris molt pionera, molt avantguardista, molt inspirada en els estàndards dels països escandinaus, que ja donava un paraigua, una cobertura social molt important en situacions de dificultat. Després, evidentment, doncs, hi ha alguns mecanismes dels quals no disposàvem en el nostre ordenament jurídic i que eren absolutament necessaris en les circumstàncies actuals, no? I per tant, ha calgut implementar-los, però repeteixo, un caràcter conjuntural. És el cas del que nosaltres denominem suspensions temporals del contracte de treball.
Exacte,
o reduccions de les jornades laborals, que és l'equivalent dels ERTOs a Espanya, no?
Sí, sí.
Això ho hem fet, però ho hem implementat amb caràcter conjuntural i ara, doncs, jo crec que amb calma reflexionarem, doncs, si aquests mateixos mecanismes cal tenir-los incorporats amb caràcter més estructural.
O el que sí que han fet molt bé vostès, perquè ha sortit a part tot arreu, és la gestió sanitària d'aquesta crisi sanitària, d'aquesta pandèmia, no? Vull dir, es van fer ràpidament testos a tots els ciutadans andorrans, 80.000 aproximadament, i això s'ha notat, no?
Sí, sí. Bé, ho deia abans, no? Al final nosaltres vam voler primar particularment en els moments inicials la vessant sanitària, no? Del que es tractava era de salvar vides, de no col·lapsar el nostre sistema sanitari i evidentment, doncs, més enllà, doncs, de receptes extravagants, jo crec que només hi havia una solució, que era fer un confinament molt generalitzat de la població i una suspensió també molt generalitzada de les activitats econòmiques.
I sense,
no?
I sense estat d'alarma.
això és una de les bones coses que té un país petit com el nostre, no? Que tot això va ser possible, tot i fer-ho de manera prematura i de manera molt generalitzada, sense mitjans coercitius, sense haver de decretar l'estat d'alarma, no? Som un país petit, som un país on hi ha uns nivells de cohesió molt elevats, on tothom es coneix i, per tant, doncs, sobre la base de la voluntarietat, això ha estat possible, no? I, evidentment, doncs, jo crec que aquestes decisions han estat encertades, no? Perquè, en definitiva, ho deia abans, no? Ens han permès, doncs, no col·lapsar el nostre sistema sanitari i ens han permès també poder retornar a la normalitat abans i d'una manera, diguem, més menys traumàtica, no? per dir-ho d'alguna manera.
Però els tants percents no perjudiquen en aquest cas a Andorra? O sigui, el seu estat està situat com amb un barem de mortalitat elevat i en essència hi ha hagut molts pocs morts, o sigui, tindria que ser situat com un estat-ciutat, no? Com una,
sí,
perquè la quantitat de gent que ve de fora és molt superior a la gent que viu.
Sí. Efectivament, les estadístiques en un país com el nostre, particularment quan aquestes estadístiques estan vinculades al nombre d'habitants del nostre país, a vegades tenen un pèl d'injustícia, no? Andorra no és un país només de 78.000 habitants. Andorra és un país pel qual transiten 8 milions de visitants o de turistes cada any, no? A més, doncs, l'inici d'aquesta pandèmia va coincidir amb la temporada d'hivern, un moment doncs, on hi havia una especial pressió turística, on teníem un nombre molt important de turistes vinguts d'arreu del món, i per tant això evidentment va impactar, sense cap mena de dubte, en la corba de contagis, no? Però evidentment també doncs, en el nombre de defuncions. No? Jo crec també que un dels avantatges que després es tradueix en un nombre més elevat, no? Des del punt de vista estadístic, és que nosaltres doncs, hem comptabilitzat d'una manera, diguem, molt precisa totes les defuncions relacionades amb la Covid-19 i per tant doncs, tots aquests factors fan que efectivament doncs, mirat fredament aquestes estadístiques quan atenem el nombre de defuncions semblen elevades en el cas d'Andorra, no? però de fet doncs, jo crec que el millor símptoma d'una bona gestió de la crisi sanitària en definitiva és que no hagis arribat a col·lapsar el teu sistema sanitari i sobretot doncs, jo crec que hi ha un altre projecte que ha estat absolutament capdalt des d'aquest punt de vista, que és aquest projecte de cribatge massiu de la nostra població. No? Pocs països ho han pogut fer, és veritat doncs, que en el cas d'Andorra som un país petit i potser era més fàcil fer-ho, però en tot cas ho han fet, no? I això des de la perspectiva de la gestió de la crisi sanitària és un aspecte absolutament fonamental. Més d'un 90% de la població s'ha cribat dos vegades a través d'uns testos immunològics que ens han permès realment saber gairebé pel que fa a la totalitat de la població d'Andorra, quina era la seva relació, o en tot cas, quina era la seva situació en relació a la malaltia, no? Per tant, si estaven immunitzats o no, si estaven contagiats o no, i per tant poder-los aïllar, i crec que això ha estat absolutament capdalt a l'hora doncs, de poder fer un desconfinament ordenat i prudent, i sobretot a l'hora també d'evitar possibles rebrots, no? És per això que diem que, en definitiva, Andorra no és un país Covid-free, és una paraula que a mi no m'agrada, no? Lliure de Covid, perquè jo crec doncs, que cap país del món en aquests moments com a mínim està exempt doncs, d'un possible rebrot de Covid-19, però sí que podem parlar d'un país Covid-ready, no? Preparat o en tot cas ben gestionat des de la perspectiva doncs, d'aquesta pandèmia, i per tant és un país segur on crec doncs, que la gent d'arreu, no? I particularment doncs, la gent que ens escolta avui doncs, pot decidir venir a passar uns dies de vacances,
no?
Aquest estiu, perquè és un país doncs, on hi ha un bon entorn natural, és un país que no està massificat i és un país on s'està fent una bona gestió de la crisi sanitària.
Juan Carlos, ara sí.
Sí, precisament parlant d'aquestes dades, jo he recollit algunes dades del seu govern respecte al cost d'aquesta crisi, no? Perquè bé, aquests 100.000 testos clar, s'han tingut que comprar, s'ha tingut també que reforçar el sistema sanitari amb metges, que en tot cas ja si vol el comentarà, i després el cost de, a part de l'atur, que s'ha disparat, l'atur pròpiament dit, no? El mes de maig, per exemple, les dades que tinc són d'un 41% d'atur, també hi ha un cost pel govern de 43 milions d'euros en aquest sistema de protecció, no? De l'ocupació, no? Amb els ERTOs andorrans, no? I a més vostès deixaran de recaptar, de recaudar 83 milions d'euros per l'atur econòmic. Per tant, ja es disparen les despeses, cauen els ingressos, pujaran els impostos.
Sí, resumint, només una precisió, no estem a un 41% de la població activa quan a l'atur, sinó que hi ha hagut un increment del 41% d'un mes a l'altre.
Sí.
Estem a uns 1.700 aturats d'entre aproximadament doncs, uns 35.000 assalariats, no? Per tant, doncs,
i normalment no és... a l'atur a Andorra?
Perdó?
Quin és normalment a l'atur?
És un atur, teníem un 1.5% de la població activa, per tant és veritat doncs, que si ho analitzem doncs, l'increment que hi ha hagut és molt important. Jo crec que hi ha un efecte conjuntural també, i per tant encara és una mica prematur poder avaluar aquestes dades, però en tot cas doncs, evidentment mereixen preocupació, no? Com no pot ser d'una altra manera doncs, que d'un mes a l'altre s'hagi doncs, incrementat tant. El govern és conscient doncs, que durant aquest any o durant el proper any segurament generarà un dèficit al tomb d'uns 180 milions d'euros. No? És un dèficit important, particularment en un país doncs, caracteritzat pel rigor pressupostari, no? Que en els darrers exercicis doncs, havíem assolit gairebé sempre l'equilibri pressupostari o fins i tot en alguns casos havíem tingut superàvit de gestió de caixa. No? Per tant, doncs, és un escenari nou, no? Però penso que és un escenari justificat tenint en compte doncs, les circumstàncies excepcionals que estem travessant. No, no podíem no ser ambiciosos a l'hora d'adoptar tota una sèrie de mesures econòmiques i socials que, com he dit abans, en definitiva el que pretenen és preservar el teixit productiu, els sectors productius del nostre país, les empreses i per via de conseqüència els llocs de treball. No? Quan parlo de mesures ambicioses, parlo d'unes mesures que totalitzen un cost aproximadament d'uns 200 milions d'euros en un país que té un pressupost anual d'uns 400 milions d'euros i que té un PIB d'uns 2.400 milions d'euros. No? Per tant, ja podem veure vostès quina és l'envergadura d'aquestes mesures. No? Però per què ho podem fer? Doncs és molt senzill, perquè en definitiva teníem una situació financera i pressupostària molt bona, perquè s'han fet els deures durant molts anys. Estava aproximadament amb un deute que se situa al tomb d'un 35% del PIB. No? Per tant, teníem camí per recórrer, teníem possibilitat doncs, de ser ambiciosos des d'aquesta perspectiva. I jo crec que això demostra que, en definitiva, quan es fa una política pressupostària, una política financera rigorosa, continguda, que no es gaste per gastar, doncs en definitiva es prepara el terreny per poder gastar quan realment és necessari. No? En tot cas, aquesta és la nostra filosofia i això és el que hem volgut doncs, implementar en aquests moments. Ara ho hem de fer. I això no vol dir, evidentment, que en el moment doncs, en què les circumstàncies ho permetin no haguem de retornar al rigor pressupostari. No? Però en tot cas, ara ho hem de fer. Ara sabem doncs, que generarem aquest dèficit al tomb d'uns 180 milions d'euros durant aquest any i el proper any. Sabem doncs, que el deute s'incrementarà fins més o menys un 43% del PIB, ara estàvem a un 34% del PIB, però jo crec doncs, que ens situem en uns límits molt, molt raonables, no? O en uns marges, diguem, absolutament comprensibles. No? Per tant, no caldrà, a la seva pregunta, des de la nostra perspectiva, no caldrà incrementar la pressió fiscal i, en tot cas, jo m'hi comprometo perquè crec doncs, que no és necessari i que, a més, doncs, mermaria la nostra competitivitat. No? Andorra és un país plenament homologat des d'una perspectiva fiscal, però és un país que és competitiu fiscalment i que ha de continuar sent competitiu fiscalment doncs, si vol atreure inversió estrangera, si vol atreure doncs, residents passius, etcètera, etcètera. Per tant, crec que hem de continuar per aquesta via. Això no vol dir, evidentment, doncs, que no ens plantegem, però no per subvenir aquestes despeses, sinó per altres motius, implementar algun tipus de taxa finalista. S'ha parlat de la taxa turística, s'ha parlat de la taxa sobre les emissions de CO2, però si em pregunta si incrementarem els tipus de l'impost de societats, de l'impost sobre la renda de les persones físiques o de l'impost general indirecte, que és l'equivalent de l'IVA, ja li dic que no, i per tant es mantindran en el 10% pel que fa a l'impost de societats i l'IRPF i en el 4,5% pel que fa a l'IGI.
Bueno, això és una bona notícia per la gent d'Andorra que sí, ens estigui escoltant. Si ho mirem amb la perspectiva d'Espanya, que el senyor Pedro Sánchez té previst doncs, començar a posar impostos, escolta, és una felicitació per vostè, senyor Espanya.
Cada país té de la seva realitat no específica.
Sí, però Espanya anava al revés de la resta d'Europa. Tota Europa fan polítiques per incentivar la creació de llocs de feina i que hi hagi consum i i a Espanya anem al revés. En fi.
Bé, en tot cas, jo no em permeto en cap cas doncs, donar lliçons als altres.
Bueno, i però queda exposada la seva recepta.
Però s'ha compromès a no posar, impostos ara mateix?
M'hi he compromès, sí, sí. De fet, m'hi he compromès sí, tantes vegades que ja no ve d'una més. No? És a dir, sempre ho hem dit, doncs, potser implementarem algun tipus de taxa finalista, potser també que hi hagi camí per recórrer pel que fa algunes deduccions, que a vegades vol dir potser treure'n algunes i afegir-ne algunes altres, d'acord amb les circumstàncies de cada moment, no? però els tipus impositius doncs, es mantindran inalterats i evidentment doncs, no crearem noves figures impositives.
Esteu escoltant la cadena COPE Catalunya i Andorra, això és Ara Andorra, ho estem fent des de l'Esport Hotel Hermitage de Soldeu, ens acompanya l'Àlex Salmon, el Juan Carlos Valero, i el convidat del Ara Andorra d'avui és el cap de govern d'Andorra, el senyor Xavier Espot. Senyor Espot, seguim endavant amb el programa i vostè parlava abans de aquesta negociació que mantenen oberta amb la Unió Europea. Com estan aquestes negociacions? Ja fa temps que estan batallant amb aquest tema, i si tot això de la pandèmia doncs afectarà d'alguna manera, s'ha de reformular aquest acord que estan treballant.
Creiem que no,
treballant.
Creiem que quan a la substància, quan a les línies mestres no afectarà, de fet la negociació continua existint, per tant doncs, tot i que es va aturar puntualment durant unes setmanes, s'ha reprès i per tant des d'aquest punt de vista no afectarà. Sí que per nosaltres, però, és l'ocasió potser de posar damunt la taula algunes demandes o reivindicacions que potser semblaven menys necessàries, no?, amb anterioritat a aquesta crisi sanitària, i particularment la qüestió del finançament, no? Abans en parlàvem, no?, quan parlàvem d'aquest increment doncs, del deute, quan en parlàvem d'aquest dèficit que s'hauria de produir. Evidentment això és possible no només perquè s'ha fet la feina durant els últims 8 anys i per tant s'ha fet una política pressupostària encertada, sinó perquè a més doncs, hem estat capaços, i això és una de les oportunitats que hem extret d'aquesta crisi, de diversificar les nostres fonts de finançament. Ens hem adherit al Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa, hem iniciat converses amb el Banc Europeu d'Inversions, estem en el procés d'adhesió al Fons Monetari Internacional, hem obtingut línies de crèdit amb entitats bancàries foranes, és a dir, no només autòctones d'Andorra. Tot això també permet doncs, fer front a aquest dèficit amb absolutes garanties. Però no tenim accés als mecanismes de liquiditat del Banc Central Europeu, no? Ni tenim un prestador d'última instància des d'aquesta perspectiva. Jo crec que aquesta qüestió és una de les qüestions que és necessari posar damunt la taula en la negociació d'aquest acord d'associació amb la Unió Europea. Vull recordar que, ho he dit abans, però no és sobre, diguem, repetir-ho, Andorra no aspira a ser un estat membre de la Unió Europea, sinó que el que volem és ser un estat associat, no? Un equivalent similar podria ser el de Liechtenstein, el de Noruega, el d'Islàndia, no? Sota el paraigua de l'espai econòmic europeu. En el nostre cas no seria sota aquest paraigua, sinó que seria un acord en part bilateral amb la Unió Europea, en part multilateral, perquè també estem negociant conjuntament amb Mònaco i amb San Marino. I l'objectiu principal d'aquest acord d'associació en definitiva és poder pertànyer al mercat interior europeu, és a dir, assumir les quatre llibertats comunitàries: lliure circulació de capitals, lliure circulació de mercaderies, lliure circulació de persones, lliure prestació de serveis, evidentment amb algunes especificitats, perquè són països petits que potser algunes llibertats no les podem assumir completament o en tot cas no de seguida, però en certa forma doncs pertany, no?, a aquest mercat interior, a aquest mercat de 500 milions d'habitants, aquest mercat homologat, que crec que també és coherent, no?, amb aquest procés d'homologació que estem fent des dels últims 10 anys, no? Jo crec que això és una gran oportunitat per Andorra, no?, particularment a l'hora de diversificar la nostra economia, de poder crear un sector industrial que no existeix o que existeix en molt poca mesura al nostre país, petita indústria del valor afegit amb llocs de treball qualificats. Jo crec que el fet de pertànyer a aquest mercat interior europeu això ho facilitarà, no? Per tant, nosaltres apostem per aquest mecanisme d'aproximació amb la Unió Europea, per tant continuarem aquestes negociacions que estan en una fase intermitja, per dir-ho d'alguna manera.
Encara queda, doncs,
encara marc institucional, que és el paraigua, no?, de l'acord, ja està gairebé tot negociat, lliure circulació de mercaderies també està negociat, queden les altres tres llibertats. Ara estem en plena fase de negociació de lliure prestació de serveis i lliure circulació de persones, i quedarà lliure circulació de capitals pel final, no? Per tant, és un procés feixuc i llarg, vam començar l'any 2015, és molt complex, també el fet o la metodologia, no? Aquesta part bilateral i aquesta altra part multilateral a vegades també ho complica, però en tot cas jo crec que hi ha una voluntat compartida de totes les parts, doncs, d'avançar, fins i tot d'accelerar una mica aquest procés de negociació, i esperem, doncs, que pugui ser una realitat ben aviat. Crec que és de l'interès d'Andorra i fins i tot també diria, amb tota humilitat, però també és de l'interès de la Unió Europea.
I amb tot això, Espanya ajuda amb aquesta... Vostè es reunia amb Pedro Sánchez no fa massa, no? Fa uns mesos.
Absolutament.
Hi ha un interès, sí. hi ha relació entre els governs espanyols i...
Hi ha una molt bona relació amb els successius governs espanyols que hi ha hagut, amb els successius governs francesos, tant en un cas com en l'altre. Nosaltres sempre hem tingut un suport constant en la negociació, en altres qüestions, evidentment, no també, però en la negociació d'aquest acord d'associació també. Jo crec, doncs, que Espanya i França aposten i creuen també, com ho creu el govern d'Andorra i la majoria parlamentària que li dona suport, doncs, que aquest és el camí a emprendre, no? I que Andorra, doncs, hi obtindrà moltes més avantatges que inconvenients, no?, del fet de poder permetre o de pertànyer, doncs, a aquest mercat interior.
I en aquesta qüestió hi ha relació amb el govern francès o amb el govern espanyol?
Força similar. És veritat, doncs, que hi ha, en algunes temàtiques concretes, doncs, potser atrauen més l'atenció d'un govern que de l'altre, però al final, doncs, jo crec que hi ha la voluntat compartida de donar suport a Andorra, no? Andorra és considerada una aliada de França i d'Espanya, a banda, doncs, de la relació de veïnatge que tenim, no?, i de bona amistat i una excel·lent relació bilateral i viceversa, i per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que hi ha un interès i un seguiment. És veritat que en el cas de França hi ha una petita particularitat, no?, que és que el president de la República Francesa al mateix temps és copríncep d'Andorra, per tant és el cap d'estat o un dels dos caps d'estat del nostre país, no? Però això no treu que la relació sigui igual de bona amb un país com amb l'altre, i que realment, doncs, sempre haguem obtingut suport dels dos països.
Aquesta era la meva tercera pregunta per acabar. Ja sé que és una qüestió històrica que el bisbe de la Seu sigui, no, el copríncep d'Andorra, però no hi ha cap tipus de possibilitat en un futur de que igual pugui ser directament el president espanyol?
Jo crec
això
que
mai no, s'ha posat sobre la taula.
No s'ha posat damunt la taula, al meu coneixement, en tot cas, des de que jo tinc responsabilitats de govern.
No és una pregunta inventada, això és una pregunta jo de dir, a veure què passa.
No.
Aviam si hi ha, a veure si hi ha, no, surt la notícia.
Caldria una reforma constitucional, no?
Absolutament, sí, a part, doncs, que jo crec que seria una rara avis des d'una perspectiva històrica, és a dir, els caps d'estat actuals d'Andorra no ho són perquè sí, no se'ls va nomenar o designar caps d'estat fa 10 anys, sinó que ho són des de temps immemorials, no? I com a mínim des dels pariatges de 1278 i 1288, no? En què es va establir un cosenyoriu del nostre país per part de dos persones, el bisbe d'Urgell, per tant, doncs, s'ha mantingut inalterada aquest cap d'estat fins als temps presents, i per altra banda, doncs, el comte de Foix, no? El comte de Foix, que després va esdevenir, en el cas d'Enric IV, doncs, també rei de França, era comte de Foix, rei de Navarra i després rei de França, i per tant, doncs, això després va passar als successius caps d'estat, no?, de França, i per tant als presidents de la República. Això té una explicació històrica, una raó històrica, no?, que fonamenta, diguem, aquest model d'estat en el qual, doncs, nosaltres creiem molt, no?, perquè al final, doncs, té aquest fonament. I a més, doncs, jo crec que per un país petit com Andorra, disposar de dos caps d'estat que representen dues institucions tan importants com l'Església Catòlica per un costat, doncs, i la República Francesa per altre costat, és un avantatge considerable, no? I per tant, doncs, nosaltres som defensors de que això s'hagi de mantenir, i a més, doncs, evidentment està consagrat a la Constitució.
Són poc intervencionistes els dos caps d'estat, cap de govern?
Són perfectament conscients de quin és el seu rol institucional. Al final ells no tenen poders efectius, o en tot cas els poders efectius que tenen són molt minsos o molt limitats. Nomenen, per exemple, cadascun d'ells un magistrat del Tribunal Constitucional i cadascun d'ells també un dels cinc membres del Consell Superior de la Justícia, que seria l'equivalent del vostre Consejo General del Poder Judicial. Tenen també la facultat de fer dictamen previ d'inconstitucionalitat quan algunes lleis, però en això rauen els seus poders. La resta, doncs, són, diguem,
del cap del govern.
Un rol honorífic. Som una democràcia parlamentària i ells en són perfectament conscients i per tant doncs, no hi ha cap tipus de conflicte ni de al contrari, no? Al contrari, jo crec doncs, que quan hi ha moments de dificultat com els que hem viscut els últims mesos han estat doncs, tant l'un com l'altre han suposat un gran suport per al govern i per les altres institucions del nostre país.
Juan Carlos.
Sí, altres països davant dels reptes de la pandèmia han creat comissions o equips de reconstrucció econòmica i social, no? Aquí em consta que en Pere López, que és el cap dels socialdemòcrates, la seva oposició, ha plantejat crear una comissió de reconstrucció econòmica i social precisament recordant que l'any 1993 una generació d'andorrans es van posar d'acord deixant al marge les seves diferències i que ara justament per aquesta pandèmia també és un moment en què s'han de deixar al marge les diferències i fer aquesta...
Fer pinya.
Fer pinya. No? Vostè està, recull aquest guant, o creu que és necessari, el govern o el govern sol ja amb el que ha estat explicant té prou?
Miri, és a dir, jo crec doncs, que aquest, no sé si ha fet al·lusió el senyor Pere López o no a aquest exemple històric, però en tot cas jo crec que no és comparable. És a dir, el cas de 1992 era l'inici d'un procés constituent, d'un canvi de paradigma, és a dir, Andorra va passar gairebé de ser un règim feudal, no?, salvades les distàncies, i ho dic amb tota la prudència del món, no? Perquè evidentment doncs, no era ja ni molt menys el sistema dels pariatges de 1278, havia evolucionat, Andorra era una democràcia, però és veritat doncs, que no era una democràcia plena, o en tot cas els poders dels coprínceps eren molt, molt amplis, no? I es va doncs, iniciar un procés constituent on hi va haver un nivell de consens molt elevat, fins i tot amb els propis coprínceps, no? I es va doncs, arribar a un canvi, no?, de model d'estat. Jo crec que no estem en aquesta tessitura, és a dir, estem en una crisi molt greu, però una crisi conjuntural, però ho deia abans, doncs, jo crec que hi ha tota una sèrie de fites, hi ha tot un camí recorregut i per recórrer que ningú posa en entredit. No hem de fer un trencament en relació al passat, no? Sinó que en certa forma hi ha aquesta continuïtat. Això no vol dir, però, que evidentment aquests moments difícils no exigeixin mà estesa, cooperació, col·laboració, i això evidentment es pot materialitzar amb diferents formats, no? Ell n'ha proposat un, tot just el va proposar la setmana passada, jo crec que mereix encara anàlisi per part doncs, del govern, per part de la majoria parlamentària, i evidentment doncs, tot el que sigui o tot el que vagi en la direcció de sumar esforços a nosaltres ens hi trobaran, com no pot ser d'una altra manera, però sí que penso que hi hem de reflexionar bé, perquè al final aquest tipus de comissions o aquest tipus de treballs que són molt fàcils d'iniciar i generen una sèrie d'expectatives que si no acaben culminant positivament encara generen més frustració, i crec que en aquests moments difícils no ens podem permetre prop de la nostra ciutadania de generar encara més expectatives que s'acabin frustrant, no? Per tant, reflexionem-hi bé, pensem-hi i sobretot prenent també si cal exemples comparats establim, diguem, una metodologia i una estructura de funcionament que tinguem el convenciment doncs, que pot portar a resultats positius, no? Jo vull recordar també que el govern paral·lelament està fent una altra feina que també és important, no? I que no hauria de ser incompatible amb aquesta altra comissió per la reconstrucció, si se'n vol dir així, que és un nou full de ruta. Jo ja vaig encomanar doncs, des de principis del mes de juny, és a dir, quan es va iniciar el desconfinament als responsables o als ministres, als secretaris d'Estat, que fessin una revisió profunda dels projectes, dels programes que feien part del programa de govern. Vull recordar doncs, que encara ens queden 3 anys de legislatura, les legislatures a Andorra són legislatures de 4 anys, per tant doncs, encara queda molt camí per recórrer en aquesta legislatura, però és evident doncs, que la realitat econòmica i social que es deriva doncs, d'aquesta crisi sanitària que hem viscut ha trastocat completament, no, aquest programa de govern. Per tant, doncs, nosaltres estem treballant ara en un nou full de ruta que l'hem denominat H23, Horitzó 23, que és quan s'acaba la legislatura, on en certa forma el que hem fet doncs, és revisar totes aquestes accions, tots aquests programes, prioritzar aquells que realment tinguin més retorn en termes de valor afegit i sobretot quantificar-los des d'un punt de vista financer, no? Per tant, aquesta és una tasca que estem fent, que culminarà durant aquest mes de juliol, que es presentarà en el debat d'orientació política del proper mes de setembre. Havia de tenir lloc el mes de juny, però evidentment no es va poder fer aquest debat. El primer debat d'orientació política de la legislatura no es va poder fer i per tant es farà al setembre, i en certa forma, jo ho explico així, serà com un segon debat d'investidura, perquè s'haurà de presentar un programa de govern que segurament distarà d'aquell que va fer objecte, doncs, del debat d'investidura de fa més d'un any, no? Per tant, jo crec que hem d'intentar que una cosa i l'altra es compaginin bé, no es contradiguin, però en tot cas la conclusió positiva podria ser la de que evidentment nosaltres totes les propostes que es puguin fer que vagin en el sentit, doncs, d'unir esforços i d'unir sobretot la classe política, donar una imatge d'unitat, doncs, nosaltres evidentment ens hi sumarem.
Sí, no vull que prengui posició, però solament una reflexió des d'Andorra, vist com a Espanya les diferents formacions polítiques es dirigien i entomaven la qüestió d'aquesta pandèmia. Com ha vist la política espanyola enfrontada sobretot al Congrés dels Diputats?
Bé, és que és una mica el que he dit abans. Jo crec que, doncs, que la realitat d'un país com Espanya és molt diferent de la d'Andorra, no? Tot i que nosaltres també tenim debats parlamentaris a vegades encesos, no? I hi ha hagut moments també de dificultat i de desencontre, no? I ja n'assumeixo, doncs, la part de responsabilitat que em correspon. Fins i tot diria que potser fins i tot en tinc més que el cap de l'oposició, si em permeten, en el sentit, doncs, que jo sóc el cap de govern i tinc responsabilitats de govern, no? Per tant, jo sempre, i més evidentment, doncs, en un mitjà de comunicació de fora, doncs, jo sempre he estat molt prudent, no he volgut entrar en polèmiques durant tota aquesta crisi, malgrat hi ha hagut moments de desencontre, i jo sempre, doncs, he aplicat aquest lema, doncs, de la mà estesa i d'intentar, doncs, deixar de banda, doncs, els desencontres i intentar, doncs, sempre sumar, no? I mirar cap endavant, no? Aquesta és la meva forma de veure les coses, no? I crec que al final és el que ens reclama la ciutadania, no? Per tant, des d'aquest punt de vista és la recepta nostra, o en tot cas allò que jo m'aplico, m'autoaplico, però evidentment, repeteixo, no, se'm fa molt difícil donar lliçons, no? A altres països, perquè cada país té la seva pròpia idiosincràsia, la seva pròpia realitat, els seus antecedents, no? Però en tot cas jo crec, i això sí que ho vull pensar, doncs, que la ciutadania d'Andorra, i crec que la dels altres països, el que busquen en aquests moments és consens i mà estesa i cooperació entre les institucions i entre les diferents formacions.
Ens queden molt pocs minutets, ha passat aquests 40 i pico minuts de conversa en un pispàs, no ens hem enterat i se'ns està acabant el programa. Jo li vull preguntar per l'aeroport de la Seu, senyor Espot, com el teniu, l'aeroport de la Seu? Acabarà sent una realitat en el sentit de que funcionarà com a infraestructura que servirà per Andorra?
Sí, doncs miri, justament durant aquesta crisi sanitària vam rebre una bona notícia, no, en aquest sentit, i és que finalment, doncs, es va homologar el sistema GPS que permetrà vols instrumentals i permetrà, doncs, aterrar o enlairar-se de l'aeroport d'Andorra Pirineus, d'Andorra la Seu d'Urgell, en condicions climatològiques adverses, no? Això fa, doncs, que aquest aeroport, doncs, ara pugui, sense cap mena, doncs, de problema, doncs, rebre vols regulars, i això evidentment és un aspecte importantíssim des de la perspectiva del desenclavament del nostre país i des de la perspectiva també de l'atracció de turistes, de visitants, doncs, de potser de llocs una mica més remots, i també amb més capacitat adquisitiva, no? Per tant, doncs, nosaltres celebrem molt aquesta notícia. I nosaltres, que ja participem des de fa uns anys una mica en la cogestió d'aquesta infraestructura aeroportuària que depèn de la Generalitat de Catalunya o que és titularitat de la Generalitat de Catalunya, doncs ara el que estem fent, doncs, és esforçar-nos, doncs, per establir, doncs, contactes comercials que permetin, doncs, que diferents companyies optin, doncs, per aquesta infraestructura
a
curt termini, i amb l'objectiu, doncs, de que hi puguin enlairar-se o aterrar-hi vols regulars.
Molt bé, Juan Carlos, és que... Un minutet,
Sí, no, simplement dir que Andorra també s'està obrint com a destinació de formació. Hi ha universitats que ara, amb aquesta immersió en el món digital que la pandèmia ens ha obligat, s'estan plantejant instal·lar-se, com altres ja hi són, aquí a Andorra, no? Estan rebent sol·licituds en aquest sentit d'universitats privades.
Sí, efectivament, de fet ja no ha estat només com a conseqüència de la pandèmia, perquè amb anterioritat doncs, hi ha diferents universitats privades doncs, que havien mostrat el seu interès o que efectivament ja s'havien instal·lat a Andorra, i és veritat doncs, que és un procés, doncs, no sé si és... potser és el boca a orella, no? però en tot cas doncs, és veritat que és un procés que s'està consolidant, no? I crec doncs, que des d'aquesta perspectiva, abans parlava de la diversificació de la nostra economia, de les nostres activitats econòmiques, doncs, jo crec que aquest és un sector prou interessant, no? On Andorra doncs, pot oferir un entorn natural i en un altre ordre de coses doncs, que pot ser interessant, i per tant doncs, benvingudes siguin, no? aquestes universitats. Jo crec doncs, que Andorra d'apostar, no? per la creació de nous sectors d'activitat que aportin valor afegit, i sens dubte doncs, tot el món de l'ensenyament superior ho és.
Doncs amb aquest missatge donem les gràcies al senyor Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, per compartir aquesta conversa dins d'aquest Ara Andorra, una conversa que hem fet també amb l'Àlex Salmon i el Juan Carlos Valero. Senyor Espot, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i enhorabona per tenir aquest país d'ordre i tan segur ciutadanament i sanitàriament, que és important.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i fins la propera i molts encerts també.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tots. Tornem la setmana que ve, una nova edició del Ara Andorra des de l'Esport Hotel Hermitage de Soldeu. Adéu-siau, bona tarda i molt bon cap de setmana.
Adéu-siau.